Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Comencem amb una bona notícia que acabem de conèixer, l'incendi de Sant Feliu Sasserra, que ha calcinat més de 350 hectàrees de bosc i de conreu, ja ha entrat en fase de control. Es creu que la causa del foc podria haver estat una espurna en una màquina que feia tasques agrícoles per la zona. I el rescat europeu a la banca espanyola es materialitzarà finalment avui, gairebé un mes després que el govern espanyol en fes la petició oficial. Els ministres de l'Eurogrup aprovaran per tal la conferència el paquet d'ajuda econòmica pel sistema financer espanyol. I per cert que el rebuig de les retallades del govern de Mariano Rajoy van fer sortir ahir als carrers de les principals ciutats espanyoles milers de persones que es van manifestar. Marxem a l'exterior. El règim sirià, mentrestant, nega que Bashar al-Assad hagi abandonat Damasc després de l'atemptat contra la cúpula militar que dimecres va acabar, recordem, amb la vida del ministre de Defensa, segons ha dit una font oficial. Mentrestant, el règim sirià bombardeja Damasc amb l'objectiu d'eliminar els responsables d'aquest atemptat que va escapçar el poder militar al país. I acabem amb un doble punt esportiu perquè l'atleta català Àngel Mollera, que participarà en els Jocs de Londres, ha negat categòricament les acusacions de dopatge que avui surten en diversos mitjans de comunicació després de fer-se públics uns e-mails en què Mollera ho afirmava.
L'actuació humana, que tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
El teu estiu a Ràdio Estel.
Vaig mirant, sort cada més enllà.
Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits.
No hi ha vida quan el que t'estimes se te'n va per sempre.
Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida.
La pluja cau sobre mullat.
Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel. Aquest estiu, els diumenges a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els diumenges a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Nocturnàlia, primer cicle de concerts d'estiu al Jardí de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Del 23 al 27 de juliol, cada dia a les 9 del vespre, música del barroc alemany amb viola de gamba, orquestra de 12 violoncels, trio de jazz, aires de cort i música coral del Renaixement. Entrada anticipada per cada concert, 10 euros disponibles al web santamariadelpi.tiquetea.com o a la botiga de la Basílica. Abonament per tots els concerts, 40 euros. A cada concert s'oferirà una copa de cava.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, Jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Passen 5 minuts de les 9 del matí, moment d'obrir la secció de cinema i televisió un divendres més amb la Montse Bros, que ve de Telespectadors Associats de Catalunya. Molt bon dia, Montse.
Bon dia, Carol.
I també amb el nostre crític de cinema, el Carles Martínez. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, Carol.
Avui comencem amb una superestrena. L'estàvem esperant des de feia molt de temps, amb un superheroi. Es tracta de, Carles...
De qui es tracta? Doncs del Caballero Oscuro. Del Caballero Oscuro arriba, avui arriba el Caballero Oscuro, la leyenda renace. Hi ha setmanes en què el cinema passa sense pena ni glòria. Avui no és una d'aquestes setmanes. Avui ens vestim de gala, Montse i Carol, per parlar d'una estrena que molts espectadors estàvem esperant. El Caballero Oscuro, la leyenda renace.
Si uno consigue ser algo más que un hombre, si se entrega a un ideal, se convierte en algo muy diferente. En una leyenda, señor Wayne, en una leyenda.
Éramos un equipo y desapareciste. Y ahora del mal ha resurgido. El hombre murciélago debe regresar.
¿Y si ya no existe?
Existirá. Existirá.
Estàvem escoltant un fragment d'aquesta gran estrena, com dèiem, Batman. Prohibir per això explicar massa del que tracta, però fes uns 5 cèntims, Carles.
Doncs mira, fa 8 anys han passat des que Batman va desaparèixer a la foscor assumint la culpa d'uns crims que no havia comès. I tot per salvar la imatge de Harvey Dent, que havia estat corromput. Recordem aquest final del Caballero Oscuro. Gran pel·lícula, per cert.
Gran pel·lícula.
Gran pel·lícula.
Tots som fans, els tres.
Crec que va ser fa 2 anys, no, l'última?
Sí. El 2008, quasi 4 anys ja fa.
Ah, 4 anys. Jo la recordo com si fes
2 anys.
4 anys hem hagut d'esperar d'aquesta final, d'aquesta estrena final, i acabava així, amb Batman carregant tota una culpa que no era seva. Ara són temps de pau, Bruce Wayne fa molts anys que no es posa la capa, però un dia entra en escena una lladra, Selina Kyle, que l'interpreta en Hathaway, que l'avisa que s'aveïna tempesta, i aquesta tempesta és un nou villano, un nou dolent, superdolent, que és en Bane, que és un home que sembla que mai es cansa, que mai pot ser batut per en Batman. I en Batman haurà de tornar a posar-se la capa per fer front a aquesta amenaça terrorista tan gran.
Moltes expectatives de crear aquesta estrena. No ens oblidem del passat d'aquest gran personatge, com dèiem, Batman, que va néixer als anys 60, en plena efervescència, com una figura del còmic, no?
Del còmic, sí. Fem un back to basics, aquí. Sí. Tornem enrere, perquè Batman és una figura molt important, una figura pop essencial, i com a tal convé que recordem una mica els seus orígens. El camí de Batman pel cinema no ha estat precisament curt, Ha estat, va tenir la seva aparició a la televisió, va passar de la vinyeta al còmic, amb disfresses cridaneres, una estètica grotesca, cops de puny en forma de bafarades, una cosa exageradíssima. Digues.
Jo havia vist... Jo era seguidora de la sèrie, sí, que la feien a TV3.
Batman i Robin, no?
Sí, a principis dels 90, finals dels 80, i realment veus la seva disfressa i fa riure, no? Quan la compares amb la del Bruce Wayne de Christopher Nolan... Bueno, de Christian Bale, sí, sí, en aquest cas.
És més seriós aquest Batman, eh?
Molt més seriós.
De
més sobri, més saber. Mm. Doncs sí, en aquest era una cosa una mica com els còmics, no? És una cosa completament infantil, però vaja, és un clàssic de la història del cinema que vam poder veure als anys 90, però que ve dels anys 60. I el còmic es va crear l'any 1939, mm-hmm, és a dir, que déu-n'hi-do.
I anaven passant les dècades, la vinyeta de Batman, com dèiem, es converteix en dibuix animat, mm-hmm, en personatge de televisió, com ens recordava ara la Montse, i de cinema durant els anys 50 i 60, i després d'una època on es va ignorar una mica per força, apareix un estrambòtic director que refresca el mite d'una manera triomfal. Qui va ser, Carles?
Tim Burton, eh? L'any 1989 crea un Batman gòtic, un Batman barroc, que queda gravat dins la memòria col·lectiva. Michael Keaton es posa d'indumentària fosca per interpretar un Batman més ambigu i fosc que els anteriors. I Jack Nicholson, de què fa Jack Nicholson?
Gran Joker.
Gran Joker. Un gran Joker histriònic, però molt bo. Ens ofereix un Joker impagable que es converteix, jo crec, en l'amo de la funció. Inclús millor que Michael Keaton fent de Batman.
Sí. Mm-hmm.
I d'aquí arriba ja després de la visió personal de Burton, de Tim Burton, com deia el Carles, sobre el mite, doncs passem al que a nosaltres la millor de les adaptacions de Batman, com dèiem, la recordàvem fa 4 anys, i començàvem amb aquesta trilogia del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, el director, que tot just avui finalitza i, com dèiem, arriba a les multisales d'arreu d'Espanya, Carles.
D'arreu, d'arreu. Batman Begins va ser la primera d'aquesta trilogia de Christopher Nolan. Sobre Batman, El Caballero Oscuro va venir després i avui es tanca la trilogia amb La Leyenda Renace. Recordem el gran final de la senyal segona entrega.
Ara, de moment, no podem recordar. En uns minuts intentarem recuperar aquest Batman, però el que sí que trobem a faltar en aquesta pel·lícula és Heath Ledger, recordem el Joker que va morir.
Sí, en Heath Ledger, pobre,
a l'actor,
que li van donar aquest Oscar per la seva obra pòstuma.
I ara sí, sembla que podem escoltar un fragment.
Recordem aquest final triomfal del Caballero Oscuro, la segona entrega.
Batman! ¿Por qué huye, papá?
Porque tenemos que perseguirle.
¡Vale, venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!
Pero si no ha hecho nada malo.
Porque es el héroe que Gotham se merece. Pero no el que necesita ahora mismo. Así que lo perseguiremos. Porque él puede resistirlo. Porque no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un protector vigilante. Un caballero oscuro.
Si haguéssim de destacar per què és tan bona aquesta trilogia, és perquè això que hem dit, la severitat, la gran ambigüitat moral que presenta a través dels seus personatges, els personatges no són bons o són dolents, tenen una visió complexa de les coses, tenen els seus dubtes morals, en el cas de Batman, sobretot en el cas del protagonista, i hi ha uns guions molt ben desenvolupats, un ritme constant i, com dèiem, unes interpretacions magnífiques.
Christian Bale, el protagonista, és Batman, amb la novetat d'Anne Hathaway en aquesta superestrena, com dèiem, avui als cinemes. Hem fet un repàs de la història d'aquest superheroi i ens queda la teva recomanació, Carles. L'anem a veure? Jo segur que la vaig a veure.
Segur. Clar, encara que us digués que no,
sí?
Aniríeu. Encara que us digués...
Home, no, depèn, però...
Jo diré una cosa, no vull sembrar prejudicis, però no és tan dramàtica ni tan bona
com,
com El Caballero Oscuro. Jo dic perquè no aneu amb unes supergrans expectatives i després us quedeu decebuts. Però vaja, jo sincerament crec que quan es va veure aquesta pel·lícula no hi ha que estar, què més dona que hi hagin petits errors de guion, petits errors de personatge. El que toca és anar al cinema. No toca analitzar ni fixar-se en errors, sinó evadir-se i deixar-se emportar per una pel·lícula que estàvem esperant des de feia molt de temps i sobre un dels personatges de còmic més famosos de la història.
Us puc fer una pregunta? Què preferiu? Quin Batman preferiu? El de Tim Burton, és a dir, l'interpretat per Michael Keaton o l'interpretat per Christian Bale?
Christian Bale.
Jo també.
Tots estem d'acord, sí. Crec. I la Catwoman, clar, jo, nosaltres no l'hem vist.
Que va costar, vam fer una tria, déu-n'hi-do, me'n recordo allò, expectatives, a veure qui seria, i finalment...
Va ser Christian Bale, és veritat.
Jo crec
que... la del... Sí, estava la Blake Lively, no?
Sí,
la
també de... Halle Berry, crec.
Halle Berry.
Crec que és un gran encert. Ho fa molt bé. Potser de les millors coses...
És una gran actriu, en Hathaway.
De les millors coses de la pel·lícula.
Oh, Michelle Pfeiffer també va ser una Catwoman bastant...
Molt bé.
Fatal.
Doncs, nois, ho deixem aquí, aquesta superestrena, com dèiem, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, avui als cinemes. Anem amb una altra, Elena Montse.
Sí, a mi em toca la pel·lícula minoritària, russa, però que és molt bona, però només agradarà als cinèfils, ja aviso. És Elena, que és, una, és la dona de Vladimir, un ric home de negocis, amb la qual té una relació purament servil, i aquesta postura dòcil i disposada li facilita diners doncs, per mantenir el seu fill d'un antic matrimoni, que el seu fill és en Sergei, que és un inútil i té família pròpia i viu dels diners de la seva mare, que li treu doncs, del Vladimir, del seu marit.
Uh-huh. Una pel·lícula que ve de Rússia.
Doncs sí, és el tercer llargmetratge del director, d'Andrei Zhivaginzev, i sorprèn per la seva gran qualitat cinematogràfica. No aposta per un guió nou, ni per una posada en escena única, però aposta pels clàssics de sempre, però tenint en compte l'actualitat russa. Una història que, si per exemple estàs filmada en blanc i negre, podria semblar un producte perfectament dels anys 40. Com a curiositat dic que va ser la guanyadora del Premi Especial del Jurat al Festival de Cannes. I potser perquè recupera doncs, aquest sabor del cinema negre que també funciona i que també tant enyoren els crítics.
Ens la recomanes, per tant, Elena, Montse?
Sí, us la recomano, és una bona pel·lícula, és una pel·lícula freda on no caben sentiments perquè no n'hi ha, és un film racional 100% rus i fet a la mesura dels valors que actualment imperen a la Rússia de Putin, no? Primer els diners, després els diners i sempre els diners. I d'ell depèn tota la trama, l'argument i l'existència dels seus personatges. Una pel·lícula que és imprescindible pels cinèfils pacients.
Doncs no ens la perdrem, aquesta tampoc, perquè és que el cine clàssic, on es recupera, sempre és benvolgut.
Molt bé.
Exacte.
Tenim Batman, tenim Elena, i ara arriba El Irlandès.
Sí, avui també s'estrena una altra pel·lícula, A l'ombra de Batman, però que no està tampoc malament. Es diu així, El Irlandès, és una petita comèdia negra sobre policies que està prohibida al costat de Regne Unit.
No has comprobado si hay dinero en la casa. ¿Qué clase de jodido poli eres? 5.5. 5.5. ¿Qué coño significará eso?
Hay una peli llamada 8.5 de Fellini. Y otra llamada Seven.
¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Es esto concepto de trabajo policial?
Bueno, puede que para el asesino sea la víctima 5.5.
Sigue.
Es posible que ya matara a 4 personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número 5.5.
Interesante teoría. O sea, que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie.
Es una posibilidad.
Estàvem escoltant aquest fragment de L'Irlandès. Carles, de què tracta breument?
Doncs mira, un policia irlandès poc ortodoxa es veu forçat a col·laborar amb un agent de l'FBI per investigar un assumpte internacional que està relacionat amb les drogues. Aquesta pel·lícula és el debut d'un irlandès, John Michael McDonagh, i ens arriba una mica tard a cartellera perquè era del 2011 i sorprèn perquè és una pel·lícula nominada a molts festivals.
Mm-hmm. Ens la recomanes?
Home, és una pel·lícula divertida, melancòlica, és molt senzilla, és a dir, no aneu esperant grans coses, sobretot per grans coses tenim El Caballero Oscuro.
Sí.
Però vaja, està bé, i Brendan Gleeson, l'actor de Troia i d'Escondidos en Brujas, fa un paper descomunal. També trobem a Don Cheadle, i quan s'ajunten, la química també deixa els anar. És una pel·lícula que està bé, d'aquestes que sempre trobes cada setmana a cartellera, o que estaria bé que cada setmana estiguessin a cartellera.
Molt
bé. Fa riure.
Doncs també s'estrenen, recordem, Margaret, Desechos, Mr. Nice. Alguna de les tres voleu destacar alguna cosa d'aquestes tres pel·lícules?
Mr. Nice és una de drogues que tampoc és gran cosa. Aquestes diguem que ja és la tercera categoria.
Sí, a més és una pel·lícula anglesa que, com a curiositat, dic que surt l'Elsa Pataki en un petit paper. Quan encara no estava embarassada, perquè aquesta pel·lícula és del 2010 o 2011. També és de fa temps.
Això és tercera categoria. Ja.
Doncs avui hem repassat aquestes estrenes que podeu anar a veure als cinemes, Margaret de Sechos, Mr. Nice i El Irlandès, Elena i El Cavaller Oscuro, la llegenda renaza Batman, amb aquest recordatori, aquest repàs de la història que hem fet al Carles. T'ho agraïm, Carles, molt bon treball.
Faltaria més.
Gràcies. Anem ja ràpidament al món de la televisió, que arriba amb alguns canvis i amb algunes denúncies, una del TAC. Montse, quina és?
Doncs sí, el TAC cada estiu fa un estudi sobre el compliment de la llei audiovisual, del Codi d'Autoregulació, i hem arribat a la conclusió de que el 100% de la programació que s'emet als canals juvenils, Neox, MTV sí. i FDF, en horari protegit, no compleix la llei i no compleix el Codi d'Autoregulació. Per què no ho compleix? Doncs les vulneracions que són més comunes són pel sexe, pel llenguatge groller, especialment en programes com Aïda, La que s'avecina, a Factoria de Ficció, Dos Hombres y Medio, a Neox, i Embrazada a los 16, Teen Mom i Jersey Shore, a MTV.
Mm-hmm. També passa alguna cosa amb la web de Neox.
Sí, perquè també aquest estudi, a més de el que s'emet, tenim en compte les pàgines web. I Neox, amb un 48%, lidera el rànquing de notícies i vídeos inadequats. Sempre quan diem inadequats és que no s'adapten a les pautes que diu el Codi d'Autoregulació uh-huh. i a la Llei General de Comunicació Audiovisual. De prop li segueixen FDF amb un 35%, el 3XL amb un 35% també i MTV amb un 22%. Uh-huh. I res, com ja us he dit, aquestes conclusions s'extreuen d'un estudi que hem elaborat a l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals i es van analitzar els dies 25, 26 i 27 de juny.
Telespectadors associats de Catalunya, vosaltres feu normalment aquests estudis, els hi arriben després aquests organismes...
Exacte, ho enviem sí. doncs, al Consell Audiovisual, uh-huh. ho enviem a les televisions i a la premsa doncs, perquè el públic pugui ser conscient que hi ha la televisió i nosaltres som un organisme que volem denunciar el que no compleixen les televisions, no? Perquè a vegades hi ha una llei, però com que no hi ha cap organisme regulador, perquè no existeix un Consell Audiovisual estatal, doncs bueno, hi ha una llei, però ningú es preocupa de si es compleix o no.
Aquest horari protegit, que moltes vegades surt a la llum, recordem quina hora, sí. quina franja horària és?
L'horari de superprotecció és des de les 5 de la tarda fins a les 8. Per això Sálvame, per exemple, sempre sí. es critica molt perquè està just a...
Però la ida aquest és de nit.
No, però a FDF fan capítols repetits.
Ah, fan
repetits.
La repetició.
Sí.
A l'FDF, que és aquest...
Factoria de ficció.
Factoria sí. de ficció, concretament, i per tant, doncs clar, no es respecta.
No es respecta, igual que la que s'avecina, o, per exemple, Dos Hombres y Medio, que també doncs, el tema del sexe està molt present.
Molt bé, doncs aquesta denúncia de telespectadors associats de Catalunya, i anem amb una polèmica, una censura a Sálvame. Què ha passat, Montse?
Doncs sí, ens va estranyar que a Sálvame hi hagués una censura. Us explico. Semblava que fos un enfrontament més, en aquest programa ja estem acostumats a veure'ls. Sí. En aquest cas, el que va passar abans d'ahir va ser que Rosa Benito sí. va donar un pas més, sembla, comparat amb altres cops. No? Va haver un intent d'agressió amb un dels convidats de l'espai, en José María Franco, perquè l'exxòfer de Rocío Jurado i Isabel Pantoja doncs, va insultar la família Mohedano. La tertuliana, Rosa Benito, no va aguantar l'atenció i... es va fer... Bueno, pues el va agafar el coll de la camisa, el va empènyer i la resta de col·laboradors i la pròpia presentadora, aquell dia estava la Paz Padilla,
sí.
va envoltar a la Rosa intentant detenir-la i allunyar-la del convidat. El programa va finalitzar amb la decisió de la direcció del programa comunicant que s'havia d'expulsar a Rosa Benito.
Uh-huh. Però... És que jo vaig veure crec que vaig veure un tros, no vaig veure aquest enfrontament, però després vaig veure just després, on la Paz Padilla es va començar a posar nerviosa, va dir que això no podia passar en un plató de televisió, però no vaig veure que expulsessin a Rosa Benito, vaig veure que el convidat marxava.
No, però al principi es va expulsar
sí,
i no podrà, no, Rosa Benito i no podrà anar més. Però sobretot explica'm això per què. Perquè Sálvame és un programa que vulnera contínuament el codi d'autoregulació, que realment d'enfrontaments n'hi ha tots els dies i just avui, perquè Rosa Benito intenta fer això, no és per defensar Rosa Benito, sinó, enteneu l'argument, de repent pues, els vídeos que hi havia a YouTube es van censurar, Telecinco, la seva pàgina web, no hi ha rastre d'aquest tema, és com... En plan, que no li volen donar bombollons.
Buit informatiu.
Sí. I no, és el que no s'entén. És a dir, la notícia és com és que ho han censurat. Perquè amb aquest programa es veu de tot. En horari protegit.
Perquè hi va haver una possible agressió, potser.
Bueno, també pot ser... Jo crec que inclús podria ser una estratègia, no? Perquè ja que sempre no censuren res, potser ara aquí el més escandalós és censurar-ho. No? I tot pot estar, perquè dubto que realment hi hagi una voluntat de dir no, volem fer uns continguts adequats a tots els públics, volem complir el codi, ho dubto.
Bé, doncs ho deixem aquí amb aquesta polèmica de Sálvame i anem ràpidament amb un èxit televisiu, Juego de Tronos.
Sí, sí, sí. Sí. Podríem dir que ha conquistat un altre regne, aquesta sèrie, que és el de Jorge Javier, per sort. Sí. Antena 3 ha aconseguit un altre èxit de ficció, sí, amb l'estrena de l'aclamada sèrie de la HBO. Va aconseguir un 17% i un 20,7% de quota. Hay una cosa que decir, queda per sota, amb un 16,3% de Telecinco, amb Pastero Soler i Lucía Bosé de, de convidades. Imborrable, a 4, la més perjudicada, encara queda més per sota. Amb
el sabem una mica de què va aquest Juego de Tronos?
Sí, home, aquesta sèrie... Bé, què podem dir? Què podem dir d'aquesta sèrie? Ha tingut un èxit increïble i ha aparegut una mica a l'ombra de tota aquesta febre del Senyor de los Anillos. És tot una sèrie, tampoc vull dir moltes coses per no avançar. El millor és que la mireu, està molt bé.
La nit, quan la fan?
La fan a les 12
dimarts.
Exacte, dimarts a les 12 menys quart.
Tard.
No,
a l'hora del Jorge Javier, no?
Sí, és a dir, a les 10 de la nit.
A les 10 de la nit. Fan aquesta sèrie de traïcions, és a dir, hi ha com tota una trama shakespeariana de traïcions i amors i reis derrocats en temps d'espasa i bruixeria.
Molt bé.
En aquesta època de Tolkien, que no és de Tolkien, l'escriptor George R.R. Martin, i fixeu quin èxit ha tingut aquesta sèrie, que un grup de joves fa poc, el passat dia 19 d'aquest mes, va recrear en un parc de Vilès una batalla, tots vestits com a soldats medievals de Juego de Tronos. Una cosa molt friqui, però que es veu que van anar allà multitud de joves. Va ser una cosa bastant forta, bastant sorprenent.
No, ha sigut una revolució, realment,
un
aquesta sèrie. Potser és rotllo Perdidos.
L'heu vist?
Jo
encara no l'he pogut veure.
Jo no l'he vist, sincerament. Però també hem de dir, que ho sapiguin els nostres oients, que és una sèrie que compta amb molt sexe explícit, amb molta violència.
Sí, això també és veritat.
I llavors això... I perquè recordem que aquesta sèrie als Estats Units es veu pel cable, per HBO, no? Que són les típiques sèries que ells no s'atreveixen a mostrar-les en obert, no? En un canal generalista, perquè és bastant heavy.
Sí, l'HBO, com la de Scorsese, en el cas de Boardwalk Empire, també és una sèrie amb component explícit i violent que la...
Sí, i per això doncs, allà es veu el cable, no? Que és la gent que paga i vol. I en canvi aquí, doncs sí que ho veiem en obert, bueno, fins ara no ho havíem vist en obert, ara ho veiem en obert a Antena 3, però avisar que és una bona producció tècnicament, que enganxa molt, però no tothom doncs, li pot agradar en el sentit de que és molt explícita en la violència i en el sexe.
També us hem de comentar una notícia que coneixíem avui, que l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units ha anunciat els nominats per la 64a edició dels Premis Emmy. Mad Men i American Horror Story són les sèries que parteixen com a favorites, ja que són les que més nominacions han rebut. Mad Men, finalment, es podia veure a Divinity, és així,
sí,
no, Montse?
Sí, ho van estrenar a Divinity, crec que va ser els divendres, però no acaba de... No va tenir èxit.
Després de Mujeres Desperades i Sex and the City... Que...
Sí, i jo pensava que tindria èxit. Potser és perquè, clar, un divendres a la nit la gent surt més i molta gent ja l'ha vist, Mad Men, no? Pues l'has vist al canal digital, no? Canals de pagament.
Quatre temporades ja porten.
Sí, o també la gent... Doncs...
Que té molt d'èxit als Estats Units, aquesta sèrie, hem de dir, i aquí... Bé.
No, i aquí, doncs, jo crec que en el seu públic també, és a dir, en el canal de pagament, la gent també ho veu per internet, bueno, altres vies de visionat que hi ha ara.
Sí, és una sèrie. Jo crec que d'aquests premis Emmy que comentes, Mad Men te l'has de guanyar perquè American Horror Story acaba de començar i, sincerament, no millorava gaire durant la sèrie. Mad Men és una gran sèrie que ara ha descendit una mica, però és un clàssic,
És un clàssic.
Que recupera els anys 40, com deies abans, sí, d'aquella estrena, i està molt...
No, són els anys 60, no?
Perdó,
no
els anys 60, és veritat. Sí, 50-60.
Sí, 50-60.
Aquestes indumentàries clàssiques de pel·lícula Billy Wilder o de Hitchcock.
Molt bé, doncs, Carles Martínez, Montse Bros, gràcies per acompanyar-nos un divendres més aquí a Cinema i Televisió. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Fins divendres que ve amb Batman. Us animem a veure aquesta gran pel·lícula, gran estrena, i ara us deixem amb les notícies i amb una entrevista d'Ignasi Miranda a Bernat Cabré, president de la Federació Catalana de Puer i Cantores. Acabarem també La vida en solfa, Muriel Casals, amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi de Mutuam, Serveis Socials i per a la Dependència, i la recta final del programa.
Hola, molt bon dia. L'incendi de Sant Feliu Sasserra, que ha calcinat més de 350 hectàrees de bosc i conreu, ja ha entrat finalment en fase de control. Es creu que la causa del foc podria haver estat una espurna en una màquina que feia tasques agrícoles. Els ministres de l'Eurogrup aprovaran avui per via telefònica el paquet d'ajuda econòmica del sistema financer espanyol, un cop hi han donat el vistiplau tots els socis. Els primers 30.000 milions d'euros dels 100.000 compromesos han d'arribar abans de final d'aquest mes. El rebuig a les retallades del govern de Rajoy van fer sortir ahir als carrers de les principals ciutats espanyoles milers de persones que es van manifestar. De l'exterior, el règim sirià nega que Bashar al-Assad hagi abandonat Damasc. Mentrestant, continua bombardejant la ciutat amb l'objectiu d'eliminar tots els responsables de l'atemptat que va escapçar el poder militar d'aquest país el dimecres passat. A la represàlia, el règim ja ha provocat centenars de morts. I acabem amb esports, perquè Rafa Nadal finalment no anirà als Jocs Olímpics de Londres, segons anunciat en un comunicat. El balear, que havia de ser el banderer de la delegació espanyola arran d'una tendinitis al genoll que arrossega des de fa temps, no hi podrà anar. La comissió permanent del Comitè Olímpic Espanyol es reunirà avui mateix per decidir el nom del substitut de Nadal. Fins aquí les notícies.
La ciutat de Granada va acollir la setmana passada la 37a edició del Festival Congrés Internacional de Pueri Cantores, amb nombrosos grups corals, escolanies de nens i joves d'arreu del món, especialment d'Europa. De tot aquest moviment internacional, que té més d'una desena de corals a Catalunya, parlem amb el president de la Federació Catalana de Pueri Cantores, Bernat Cabré. Senyor Bernat Cabré, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que ha estat aquest Congrés Internacional de Pueri Cantores Granada 2012?
Què ha estat? Mira, és el que normalment són els congressos, que, com diu la seva pròpia paraula, vol dir, doncs, això, congregar una sèrie de gent, que són, doncs, els que formen part del moviment internacional de Pueri Cantores, que des de l'any, ara no em facis dir l'edat exacta, des de principis dels 50, doncs, cada dos anys se'n celebra un en una ciutat diferent d'Europa, a part que periòdicament també n'hi ha a la ciutat de Roma.
Un congrés...
En aquestes... Perdona, digues.
No, digui, tranquil.
En aquestes trobades, doncs, bueno, normalment s'hi apleguen uns quants milers de cantaires, d'escolanies i cors litúrgics d'arreu del món. En aquest cop, a Granada, érem al voltant de 3.000 i escaig.
De cantaires. Recordem que el moviment internacional de Pueri Cantores va néixer a França i es va expandir per tota Europa després de la Segona Guerra Mundial, amb l'objectiu de fer realitat tot un lema que realment sempre podem fer nostre, no? Que els nens cantin la pau de Déu. Per tant, és un moviment catòlic obert a altres confessions cristianes i sempre amb la litúrgia i la música com a grans referents, oi?
Exactament, ho has dit perfectament.
Què és el que hi ha hagut en aquest Congrés de Granada? Celebracions per zones i també concerts i eucaristies. Com s'ha organitzat la participació dels grups corals i dels cantaires?
Ha sigut el format que tenen des de fa uns anys ençà, que diguem, hi ha un gran acte d'obertura en què es congreguen tots els cantaires i tots els cors que s'han inscrit en el Congrés. En aquest acte d'obertura, doncs, primer, doncs, es fa públic i es canta l'himne amb el lema del Congrés, que en aquest cas ha estat Congregare in Unum, en què s'ha volgut, doncs, aprofitar una mica la tradició cultural de crisol que ha tingut la ciutat de Granada, tant del món musulmà com jueu com cristià, com per fer evident, doncs, el fet, doncs, de la unitat dels cristians al voltant de la fe. I un cop fet aquest gran acte d'obertura que vam tenir a la plaça de Toros de la ciutat, després hi ha una sèrie d'actes que més o menys es van repetint, doncs, que és els cors que volen lliurement, doncs, fan un concert compartit amb d'altres cors, amb diferents parròquies al voltant de la ciutat o de la mateixa ciutat. Després hi ha cada federació, hi ha un dia que té la seva pròpia litúrgia, normalment una missa. Acabat després hi ha l'altre gran centre unitari del Congrés, que és la pregària per la pau, que en aquest cas també han estat, diguem-ne, diverses pregàries, que cada cor doncs s'ajuntava amb diversos cors i feien el seu format de pregària. I després hi ha la gran missa de cloenda. Abans també hi ha hagut doncs, un concert de gala, doncs, en què els cors candidats presenten la seva proposta de concert i doncs, un comitè especial doncs, en tria uns quants i fa un gran concert, en aquest cas va ser l'Auditori Manuel de Falla.
Hi ha hagut participació catalana de grups corals en aquest congrés?
Hi ha hagut la participació aquest cop de dos grups corals, el Cor Jove del Temple de la Sagrada Família i l'Escolania Parroquial de Sant Esteve de la Garriga.
Són dos de, em sembla que, la desena llarga de corals. Quants són?
Ah, exacte. Sí, estem parlant de 10 cors.
Actualment 10.
Sí, des de Reus, passant pel Vendrell, fins a cors d'aquí al Vallès Oriental.
Com està actualment el moviment de puericantores a Catalunya, buscant també fórmules d'expansió, intentant que grups de nens cristians es federin?
Sí, bueno, com sempre és una cosa que costa de convèncer la gent a vegades, perquè tothom doncs, és molt gelós del que fa a casa seva, però jo diria que estem en un bon moment en què hem tingut contactes amb diversos cors que encara no han fet el pas a federar-se, però sí amb els que hi ha relació i amb els que intentem doncs, mantenir en contacte doncs, en vistes a entrar a formar part de la federació, perquè al cap de la fi no és res més que unir esforços en tota una sèrie de gent que fem el mateix, que és, a part de fer música, donant-li el seu vessant important d'educació i de formació en el lleure, és que a part de tot doncs, hi ha la voluntat molt clara de posar-ho al servei de la liturgia.
La Federació Catalana de Puericantores acull tots els grups corals d'aquest moviment a Catalunya i en llengua catalana i la idea doncs, és que a les catedrals i a les parròquies, a tantes com es pugui, hi hagi un cor de puericantores. La filosofia exacte. És treballar des de petits, no?, els nens en el cant.
Exacte. Bueno, cada cor s'organitza una mica com millor li sembla. Doncs el format, diguem-ne, més habitual és que hi hagi seccions infantils que comencen a partir dels 6 anys i després hi ha seccions, diguem-ne, que són els que en diem cors joves, doncs que són més o menys a partir dels 14 anys. Normalment la gent quan comença a fer el tercer quart d'ESO, doncs aleshores passen a formar part d'un cor d'un caire més juvenil. Normalment són gent doncs, ja que tenen una formació, ja feta en el cor dels petits, i això permet doncs, afrontar repertoris més complicats, i a veus mixtes que no es posin confites que poden.
Moltes gràcies, Bernat Cabré, president de la Federació Catalana de Puericantores. Felicitats per aquest congrés internacional que s'ha fet a Granada i també per la feina pastoral i musical que es fa des d'aquesta federació i des d'aquest moviment. Molt bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. El dissabte 21, acte inaugural amb Esclat Gospel Singers. Serà a les 10 de la nit a la parròquia de Sant Pere. I el dimarts 24, també a les 10 de la nit, Marta Matthew i Daniel Blanc a la cripta de l'Ermita. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. A Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 69 00 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts de nou a La vida en solfa, la vida musical de la gent gran a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un dels espais on més s'ha cantat i més es canta és a la muntanya. Els grups excursionistes han utilitzat sempre el cant com a eina de diversió, de cohesió de grup i fins i tot de motivació durant les caminades. Avui coneixerem dos veterans del món de la muntanya, el Robert i la Roser de Barcelona. Després de molts anys de sortides a la muntanya amb infants o amb amics, ara es troben regularment amb d'altres companys per cantar aquelles cançons que tant havien cantat tot pujant i baixant muntanyes.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Robert Íjar, soc soci de la Unió Excursionista de Catalunya i del Centre Excursionista de Catalunya també.
Roser Castelló Volada. Tinc 85, compliré ara 86 anys. A la meva escola, de fet, va ser a la muntanya. O sigui, entrar a la Unió Excursionista i ja vaig trobar persones molt maques que no coneixia. I vaig començar a fer cursos de muntanya i més tard, doncs, ens vam dedicar, ja junt amb el meu marit, de nòvios, a portar nens a la muntanya.
Coneguem la seva activitat.
L'amor a la muntanya el porto bastant endins. Es resulta que es va morir el meu pare i al cap d'una setmana ve un amic del meu pare que va veure el problema que va descobrir el problema que jo tenia. Naturalment, jo no me n'adonava que havia quedat sense pare, vull dir que necessitava ajuda. I em va dir, escolta, el diumenge que vens anem aquí al pantà de Can Borrell, aquí a Vallvidrera, que ens ho passarem molt bé. Oh, però jo no sé què. Jo, tu mateix, posto unes espardenyes i una americana, no sé què, vaig posar el que tenia i ja em va començar a agradar. Saps què? El diumenge que ve tornem a sortir. Ah, molt bé. Anirem allà al Castellterçol, al Castell Cir, que és com una, un barco, no sé què. Bé, i així, anar fent, em vaig tornar muntanya addicte, o excursionista addicte. Eh? Pràcticament sortíem cada diumenge. Eh? I llavors, esclar, en el tren, els autocars, doncs veies que la gent cantava i anaves aprenent cançons. Això no vol dir que un desafinava per aquí, l'altre desafinava per allà, però és igual, no ens preocupava. I això em va anar penetrant dintre meu i va fer que amb el temps ens hàgim preocupat de fer arribar aquestes cançons que llavors cantàvem a la gent que coneixem. Com que en aquella època no es deixava cantar el cant de la cellera, posem per cas, i cançons catalanes, especialment mossèn Baldelló va preocupar-se d'agafar melodies estrangeres i posar-hi lletra catalana, com per exemple el Rosa de Bardissa o el cant de joia novena, la Sinfonia novena de Beethoven, per exemple, tot baixant per la drecera, etc. Aquestes són cançons alemanyes, d'angleses també. I, és clar, la censura ens veu que no s'hi ficava gaire amb això. I cantàvem cançons alemanyes amb text català.
Obligació. La música, sempre, a casa sempre hi ha hagut algun instrument. I amb el meu pare ja tocàvem la cítara, ell en tenia una de grossa, però ell sabia tocar. I d'oïda, no sabia massa de música, no. I d'aprendre música no n'he après quasi bé res. Sempre jo també d'oïda.
Les petites
i a la meva mare també, a la cuina també cantava cançons aquestes de nen petits que m'agraden molt i trobo que recollir aquestes cançons és molt interessant. Ensenyar a les mares i també tenen interès, hem vist, a les àvies, de voler recordar quan els hi cantes, diu, ah sí, que a casa meva la meva mare també les cantava. Les petites formiguetes a l'estiu. I a més es anava fent moviment. Els petits, allò fent xiu, xiu, fent xiu, xiu, que és una paraula molt bonica. Però a casa sempre es cantava. El meu pare cantava i havia cantat en corals, tancla-bé, sí. I després se'n va a Amèrica i també allà continuava en el centre català amb aquestes cançons, que es van trobar amb la meva mare allà i dos catalans es van casar allà. Aleshores, jo, al centre oficinista, centre catòlic, hi havia la Rambla, també allà vam formar una coral i vam formar coral de noies. Més aviat d'Eglésia i música gregorià, que m'agradava molt, perquè a mi la lletra em costa de recordar. En canvi, la música se'm queda gravada, però per sempre, la música. I això de gregorià m'agradava molt.
Nosaltres hem estat durant més de 30 anys, potser 40 i tot, i arriba, no he fet el compte, anant de vacances cada any a l'estiu a la Molina. Llavors teníem per costum, els últims dies d'agost, quan acabàvem les vacances, tothom se n'anava allà del xalet del Centre d'Excursionistes de Catalunya, anàvem, doncs de fer una mena de comiat de les vacances i després d'aquell sopar últim ens reuníem tots plegats i fèiem com una mena de foc de camp interior, dintre la sala, naturalment sense foc. I llavors allà jo, per exemple, amb l'harmònica, introduïa les cançons, un altre explicava un acudit, l'altre una anècdota, el que fos, vull dir, ens ho passàvem bé. Un cop tornats a Barcelona, se'ns va acudir que això ho podíem fer aquí, és a dir, reunir els amics i cantar aquestes cançons que ja coneixíem pràcticament tots i trobar-los un cop al mes a veure què els semblava. La primera reunió, que ja era el 2005, per tant, ja fa uns quants anys això també, ja van venir 12 persones. Jo ho vaig considerar que era gairebé un èxit, això, perquè dic, és curiós que la gent vulgui accedir a fer això, quan normalment hi ha altres ritmes, altres músiques ara, eh?
Es va proposar que a la Junta del Centre, a veure si els interessava que féssim aquesta reunió.
Sí, vam començar per aquí. Sí.
I van dir, sí, magnífic, però allò no ve ningú, no ve ningú.
Llavors, a partir d'aquí és el cançoner que tenim aquí, de gairebé 150 cançons, de manera que portàvem, no sé, 15 o 20 a cada sessió, cantàvem, potser de les tres estrofes només cantàvem dues o el que fos, vull dir, era una mica informal, per dir-ho d'alguna manera.
És la carena, però el coratge amb un estret.
Cap de 3 anys ve un responsable, un directiu de l'entitat, diu, escolta, diu, aniria molt bé, que, ja que no tenim coral, perquè no teníem coral, que la vostra coral, dic, no em diguis que és un coral, perquè no arribem a tant nosaltres, la vostra coral fes un concert per Nadal. Quedaria molt bé. Dic, home, però això és un compromís, que això vol dir que ho haurem d'assajar, la gent s'ha de comprometre, i és clar, lliguen, no, això és que us ho agrairia molt, que aniria molt bé. Això ens ho va dir el setembre per cantar el desembre. Dic, bueno, no sé, ja ho parlarem amb els cantaires, a veure què passa. Sí, parlant amb ells, al final van accedir, més aviat contents, i jo més aviat preocupat que content, però en fi, vam tirar endavant.
La majoria eren gent gran. Doncs ens va fer il·lusió de seguir les senyores. A què em posaré? Com hem d'anar vestits? Aquí hem d'anar mudants, hem d'anar vestits.
Diu el concert.
I com a vestits.
No hi ha uniforme. No.
Uniforme? No. Veniu ben maques. I verdaderament tothom va venir molt maco. La il·lusió de veure com disfrutaven allò va ser bo.
Bé, llavors vam fer el que vam poder, vam preparar això, però, esclar, què pressuposava això? Doncs que havíem de limitar el repertori, perquè, esclar, si cada sessió que teníem un cop al mes era cantar 15 o 20 cançons, sortissin com sortissin, per passar-nos-ho bé, doncs, esclar, vam haver de limitar.
Trobar-se per cantar o fer qualsevol activitat musical no és només una ocupació, és més que ocupar el temps. La Isabel Roca, que és musicoterapeuta, però també terapeuta ocupacional, no li agrada tant parlar de potenciar l'ocupació com de fomentar l'autonomia. Escoltem-la.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
És important que les persones grans mantinguin la seva independència. Més que estar ocupades, jo la paraula ocupació no m'agrada gaire, m'agrada més parlar d'això, d'autonomia, no? De que si una persona manté les capacitats que són bàsiques, és molt més fàcil que se senti a gust amb ella mateixa. Facilitar-ho és una de les feines del terapeuta ocupacional, perquè moltes vegades potser es perd perquè no es coneix una altra manera de realitzar allò, no? El com a vegades amb els anys s'ha de canviar. A lo millor no realitzar el bany com quan estava a casa i era autònom. Però sí que amb alguna ajuda puc seguir banyant-me sol, no? I això em fa sentir molt millor. A vegades hi ha persones que estan una mica deprimides i que els hi costa, no?, de veure-ho, i llavors doncs, també és donar eines perquè se n'adonguin de que la dignitat va per aquí, no?, de la persona. I en aquest sentit és una feina molt, molt agraïda.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I ara temps per parlar d'algunes cançons significatives pel Robert i la Roser.
No la puc cantar, no ho puc aguantar.
Que és més petit, eh?
No, és la mare.
No, la mare, sí, la mare, la seva mare.
El més petit i mig adormit, la mare... És que no puc cantar, eh?
El nen és petit i mig adormit, la mare se'l mira.
Ell va quedar sense pare molt aviat. La seva mare allà al cuina cantava aquesta cançó. I quina lletra diu? Home, li
després,
diu que es porti bé.
Veient que ha perdut, que no t'ajuda ningú, et queda una mare per
antiga,
ajudar-te.
Perquè la cantava el
Django.
Va si sortir
quan cantem aquesta cançó, jo no
hi ja era de mares, era una cançó de mares. Són molt maques les cançons de mares, de fer jugar els nens i mimades, que són molt maques.
Tranquil·la i dichosa.
Aquests cursos que vaig fer em van ensenyar cançons mimades i contes, i és molt bonic. Hi ha contes molt bonics mimats que van fent el soroll de quan ve una tempesta i quan cau una gota, dues gotes, tres gotes, quan s'encolli, això a la muntanya es pot fer molt bé. I un cargolet que puja a la muntanya, puja a la muntanya. Són coses molt maques i es queden allà parats els nens.
per mirar de trobar un estímul que ho fessin, mira, perquè ara vinc, ara no vinc, doncs que es preocupessin una miqueta de prendre consciència que érem un grup i que havíem de continuar més o menys junts, ara. Doncs vam proposar que per ingressar en el grup nostre, Bagatge de Cançons, el vam nomenar, que proposessin el títol d'una cançó, com a mínim el títol, si tenien la partitura, també...
Fiscas d'una vella que sols viu per tu.
Cantant individualment, jo trobo que em realça la personalitat, em dona satisfacció bastant plena, en el sentit que, és clar, sense cantar jo crec que no es pot viure. Si tens bons moments a la vida, segurament hi ha sortit alguna cançó. En fi, jo crec que ajuda a viure amb més satisfacció.
Grans, a vegades ens trobem amb companys que fa molts anys que no ens hem vist. Últimament, que estan allà a la residència, ens van venir a veure, eren 4 o 5. Aleshores, quan vam ensenyar-los a la residència, després vam obrir la capella, i sense dins res, un va començar a cantar la Salva de Millet. I es vam unir, vam cantar la Salva de Millet. Més o menys, recordava alguns més i els altres més, però la vam cantar. I després, a l'obrir la porta, trobem els residents. Per què no ens heu dit que veníeu a cantar? Digues que ni nosaltres ho sabíem.
Sí, sí. Ella m'ha portat a la idea aquesta que la cançó col·lectiva uneix, crea lligams d'efectivitat. I ho hem notat, ho hem viscut, i es nota que realment la gent viu d'això.
Recordar cançons que hem cantat durant molts anys és reviure moments forts de la vida i és també una manera de reforçar els vincles amb els amics. El Robert i la Roser ens ho han explicat molt bé amb el seu Bagatge de Cançons. Tot caminant per les muntanyes, han posat molts anys la seva vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat l'Anna Buch, el Joan Pinyol, el David Garcia, la Sara Cruz, en Jordi Carretero i qui us parla, Carolina Costa, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adeu!
Ràdio Estel.